polítiques i pel seu, les seves mesures.
O per la imatge que té la ciutadania, perquè la imatge que té la ciutadania és PP, Ciutadans i Vox.
Doncs segurament no ho vam saber explicar bé, jo sempre ho dic. Alguna cosa canvia entre l'abril i el novembre, és evident que canvia alguna cosa. Canvia el panorama polític i canvia la percepció. Segurament també hi ha aquí doncs, molta responsabilitat nostra, o tota, de no saber explicar bé el projecte a la ciutadania. Potser de confondre nosaltres mateixos a la ciutadania. I arriba el moment d'anar a les urnes el 10 de novembre i hi ha moltíssima gent de Ciutadans que es queda a casa seva. Molts votants de Ciutadans que diuen, doncs a mi ara ja no em sedueix aquest projecte, perquè segurament doncs, no el vam saber explicar, i es van quedar a casa. I aquest és el problema que tenim i crec que això és el que hem de corregir a partir d'ara, segurament doncs, explicar millor les coses, però insisteixo que no és un canvi de posicionament, que nosaltres sempre hem estat al centre, que ens ha penalitzat moltíssim estar al centre moltes vegades, perquè nosaltres hem estat capaços d'arribar a acords tant a l'esquerra com a la dreta, i molta gent no ho ha entès. Jo recordo aquelles setmanes on totes les notícies eren la veleta naranja, no? Precisament perquè érem capaços. Jo crec que aquest és l'objectiu o la raó de ser d'un partit de centre, però potser doncs insisteixo que no ho vam saber explicar bé, que van confondre l'electorat i això va provocar doncs aquella abstenció massiva dins del nostre electorat que ens ha col·locat ara mateix doncs, en aquesta situació de 10 diputats al Parlament, però bueno, 10 diputats que estic convençuda que faran una molt bona feina.
En aquest cas, quan parlem de Catalunya, les enquestes, reitero, perdó, però és l'únic efecte que tenim en aquest moment, enquestes diuen que tornaria, la del diumenge, per exemple, a La Vanguardia, que tornaria a guanyar l'independentisme, a més, pot ser que els pugui guanyar o no, amb vots i segur que en escons amb més augment, i que el PP més constitucionalista, o diguem-ho d'una manera no independentista, s'ho enduria el PSC. Què es pot fer per revertir aquesta situació a Catalunya? Perquè repeteixo que en fi, que la mirada política que hi ha a Catalunya és molt diferent al País Basc, és molt diferent al conjunt d'Espanya. Per tant, li pregunto, moderar-se de cara a l'ull del seu propi electorat?
Bueno, precisament ajuntar-se. Crec que el tema del millor units va per aquesta via. És a dir, nosaltres agafem aquestes enquestes, no només les enquestes. Jo crec que les enquestes les hem de deixar una mica a banda. Només fixant-nos en el que vivim cada dia al Parlament de Catalunya, no hi ha ple que no tinguem una resolució contrària. Bueno, però és que, sí, però és que tot és un reflex del que està passant a la societat
catalana.
Vol dir?
Jo tinc els meus dubtes, eh?
I tant. Jo crec que
sí que efectivament una època estàvem, diguem-ho que era un país alterat, i ara tinc la sensació que la gent viu d'una manera molt diferent a com viu el Parlament de
doncs
Catalunya.
Doncs fa 4 mesos teníem els carrers de Barcelona cremant.
Perquè va haver una sentència.
Bueno, va haver una sentència que no va agradar i això va provocar una reacció
20,
en cadena.
48 hores.
Que estava, no, 48 hores no, que els talls de la Meridiana encara continuen. Fa 2 dies Urquinaona també cremaven contenidors.
De quanta gent estem parlant?
De la gent que sigui, el que no pot ser és que estigui trencada la convivència.
Bueno, però la gent que sigui també pot ser la gent que, per exemple, es manifesta el dia de no sé què a favor de la unitat d'Espanya, que són 100, 200, 400 amb banderes no constitucionals. I clar, no es pot anar dient que aquests són els dolents.
El problema no és aquest. El problema no és la gent que surti. El problema és la resposta que dona el govern de la Generalitat davant d'aquesta situació. I la resposta que dona el govern de la Generalitat és aplaudir. La resposta que dona el govern de la Generalitat és donar les gràcies a persones que, insisteixo, surten al carrer a cremar contenidors, a coaccionar, a ocupar infraestructures com l'aeroport de Barcelona, no només a donar les gràcies, és que el propi senyor Sergi Sabrià, president d'Esquerra Republicana al Parlament, donava instruccions al seu Twitter de com s'havia d'ocupar el Parlament. A mi això em sembla greu, preocupant, i és evident que hem de posar fre i fi a aquesta situació.
Però tornant al que li preguntava és, el discurs que ha de fer Ciutadans ha de ser de la mateixa manera que el PSC... Vostè ho dirà que pacta amb populistes i amb independentistes, però de la mateixa manera que el PSC a Catalunya sembla que has adoptat una posició de centre-esquerra, Ciutadans continuarà amb la mà dura contra l'independentisme?
Bueno, és que no és mà dura, és que nosaltres hem de defensar els drets que s'estan vulnerant i, evidentment, hem de denunciar els abusos que s'estan produint. Aquesta actitud que té el Partit Socialista, jo em pregunto, què respon? A interessos electorals o interessos partidistes, en aquest cas, perquè ara mateix el senyor Sánchez necessita els nacionalistes. Necessita Esquerra Republicana, no només per la investidura, que ja vam veure doncs, aquest pacte vergonyós firmat amb Esquerra Republicana, i també amb el PNB, que no se'ns oblidi, que parlem molt aquí a Catalunya de l'Esquerra Republicana, però déu-n'hi-do també les coses que es deia amb el pacte amb el PNB. No? No només un pacte per la investidura, és que cada vegada que el senyor Sánchez vulgui aprovar qualsevol cosa al Congrés, haurà de picar la porta d'Esquerra Republicana, i Esquerra Republicana s'ho cobrarà. I per això doncs, veiem aquest to del senyor Iceta, que no vol ara... Doncs doncs, enfadar, per dir-ho d'alguna manera, els seus socis.
Permeti'm, Lorena Roldán, perquè li he demanat i molt amablement m'ha concedit que pugui parlar amb una persona amb una eminència, de la mateixa manera que parlàvem fa uns moments a les 9 amb la doctora Maria Neira, directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut. Tenim en línia segurament una de les persones a nivell mundial que millor pot parlar de malalties infeccioses i de salut global. De fet, és professor, és un català, que es diu Oriol Mitjà, que va fer una piulada, un seguit de piulades molt interessants de Twitter, que deien: aplazar el mobile seria una decisió acertada per evitar que se siembre la transmissió local d'aquest virus a Barcelona. I llavors obre un fil, i el fil va explicant diverses històries. Per exemple, diu: el coste de posponer o renunciar al mobile es inferior al coste de tener que controlar una potencial epidemia. Por cierto, ¿quién pagaría los gastos del control de la epidemia? ¿GSMA o el Instituto Català de la Salut? El ayuntamiento y el mobile necesitan buscar asesoramiento de expertos y tomar la decisión en base a la evidencia. Por ejemplo, se pueden hacer predicciones matemáticas. La seguridad del ciudadano prima por encima de los beneficios económicos relacionados con el Mobile World Congress. De eso, entre otras cosas. Oriol Mitjà, hola, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé. On para Oriol Mitjà a aquesta hora del matí?
Avui soc a Barcelona.
Ah, ets a Barcelona, eh?
Sí. Continuo visquent a Papua Nova Guinea i soc consultor per l'Organització Mundial de la Salut. Porto estratègies pel control de malalties. Però a Barcelona també hi ha epidèmies com les malalties de transmissió sexual i estic fent un cop de mà aquí per controlar epidèmies de Barcelona.
Parlem molt d'aquest virus i parlem poc de les malalties de transmissió sexual, eh?
Totalment, sí, perquè aquest virus és com una gran flamarada, no?, que ens fa molta por. Hi ha altres endèmies que estan de forma permanent afectant la nostra població i que necessiten una lluita molt més a llarg plaç.
Per tant, interpreto de les piulades de l'Oriol Mitjà que suspendre el mobile seria encertat?
Anem a veure, primer de tot el que cal és entendre molt bé la transmissió de les infeccions i quin efecte poden tenir les diferents intervencions que fem per controlar aquest virus en la transmissió d'aquestes infeccions. És a dir, no crec que hi hagi una decisió correcta o incorrecta de si aplaçar o no aplaçar el mobile, no? Sinó que s'ha de prendre una decisió que estigui basada en el nivell de risc que tu vols assolir. Per exemple, si vols assolir un risc zero de que no hi hagi cap transmissió de coronavirus a Barcelona, doncs aleshores has de prendre mesures de salut pública que siguin molt dràstiques. I tot això, clar, cal matitzar-ho molt bé, perquè aquesta decisió s'ha de prendre en base als riscos i no a la por. És a dir, si es cancela un event com aquest, que pot tenir impactes econòmics enormes, doncs s'ha de fer perquè hi hagi un risc veritable per la salut pública, no per por o perquè mediàticament sigui una malaltia que sigui molt en voga.
D'on surten els càlculs que vaig veure que escrivia l'Oriol Mitjà, que amb 3 infeccions hi hauria un 50% de possibilitats de tenir un brot, en aquest cas el mobile?
Correcte. Sí, aquestes dades, el grup que està liderant ara la recerca en coronavirus i transmissió són matemàtics que fan models que poden predir o preveure com ha d'evolucionar aquesta pandèmia a nivell mundial i també a nivell local si hi ha un nou cas d'importació. Ho porten a la London School of Hygiene and Tropical Medicine. És a dir, són les publicacions més recents, quasi totes basades en les dades preliminars que hi ha hagut a Wuhan i a Hubei. Aleshores, el primer que és molt important de saber és que la infecció és molt lleu, és a dir, la taxa de letalitat, és el primer que ens fixem els infectòlegs, és quantes persones moririen del total de persones que s'haguessin infectat per aquest virus. I això fora de Xina ha estat una taxa molt petita del 0,2%. És a dir, és tan petit que és molt semblant a una grip i tots els anys es mor gent a Barcelona de la grip i sobretot són persones, per exemple, que tenien una malaltia respiratòria prèvia o que eren molt ancians i que agafen una grip que els acaba descompensant i acaben patint aquesta conseqüència final o fatal, no? En el cas del coronavirus, sembla que és molt equiparable al que seria una grip epidèmica que patim tots els hiverns. Ara, per tant, a nivell individual penso que no hi ha un risc per a la nostra població, és a dir, jo puc agafar un coronavirus i molt probablement no em passarà res. Ara, el que cal prendre la decisió és si volem parar la transmissió a nivell global com a objectiu de salut pública. Per tant, cal diferenciar molt bé l'objectiu individual de l'objectiu de salut pública d'aturar la transmissió.
Per tant, si s'acaba fent el mobile, pot ser o és probable que els participants hagin d'acabar confinats?
Doncs és que Els models matemàtics el que expliquen és que la probabilitat de que arribi aquí el virus depèn del nombre de casos que hi hagi a la Xina. I a la Xina continua havent-hi casos. A dia d'avui es diagnostiquen 4.000 al dia. I després depèn del nombre de viatgers. Per tant, en un mobile en el qual tens a 100.000 persones que viatgen de tot arreu del món i en concret a 10.000 persones que venen de la Xina i amb tota aquesta connectivitat, jo no veig impossible que hi hagi un cas de coronavirus. És a dir, penso que és molt poc probable i que es poden prendre moltes mesures i que es pot minimitzar el risc de que aquest cas aparegui. Ara, en el moment en què apareix un cas, la malaltia es transmet tan ràpidament que sí que és molt important reaccionar ràpid i posar tothom en quarantena. Aleshores, és possible que sí, que es produís el mobile, que es diagnostiqués un cas i que s'haguessin de fer quarantenes. Per tant, el nostre sistema de salut ha d'estar preparat per aquestes quarantenes i aquestes mesures preventives. I sóc conscient que n'està, Estem preparats. És a dir, mai serà un problema greu per un país desenvolupat amb un sistema tan robust de salut com el nostre. Seria un problema molt més greu a l'Àfrica, per exemple.
Dues preguntes per acabar. La primera, els controls, per exemple, a l'aeroport són efectius?
El control en concret de la febre als aeroports, amb escàners o sense escàners, no és gaire efectiu per diversos motius, però entre d'altres que una persona pot arribar a l'aeroport i que no tingui febre en aquell moment o que s'hagi pres un paracetamol. Després, hi ha altres controls, mesures com la quarantena dels pacients sí que és molt efectiva i és, de fet, l'única forma com es pot controlar. Ara a Xina estan, em sembla que tenen en quarantena més de 15.000 persones. Si evites que aquestes persones transmetin la infecció a d'altres, aleshores és l'única forma que tens de poder parar la transmissió del virus.
D'acord. I l'última. En aquest fil de Twitter també parla de costos. La pregunta és si és més barat suspendre el mobile que lluitar contra una epidèmia de coronavirus.
Això no ho sé, és a dir, escapa el meu àrea de coneixement perquè només soc infectòleg i epidemiòleg. Caldria fer un estudi financer. El que sí que és cert és que, clar, el mobile amb participants de tota Europa, el 64% de participants són d'altres destins d'Europa que se'n podrien endur la malaltia després cap als seus països i controlar aquesta epidèmia a nivell europeu, doncs suposo que seria car. Al cap i a la fi, el que s'ha de decidir és s'ha de tenir molt clar que quin és el risc, explicar-lo molt bé a la població, no pot sortir a dir que no hi ha cap risc, simplement és a dir, aquest risc que existeix i tenim totes aquestes mesures per controlar-lo i després estar molt segurs de quin risc estàs preparat d'assumir, no? Per exemple, els americans i els australians han tancat fronteres per a totes les persones que vinguin de la Xina. Després hi ha altres països que han suspès vols. Això depèn una mica del risc que tu vulguis assumir. Els americans no en volen assumir cap. A mi em sembla molt coherent que sí que puguem assumir un risc i que estiguem preparats per prevenir-lo en cas que aparegui.
Li ho preguntaré d'una altra manera per acabar, com li preguntava la doctora Maria Neira. Estem convertint una malaltia infecciosa en més a nivell global en una malaltia psicològica?
Sí, penso que això és molt cert. És a dir, la malaltia no és greu, té una letalitat molt baixa. Com que és nova, ha creat alarma social, cal rebaixar molt tota aquesta alarma i després cal posar-hi les mesures racionals que siguin necessàries.
No seria més racional precisament per la normalitat que es fes al mobile?
A mi no em correspon decidir-ho això perquè no entro dins de l'àrea més sociològica o político-econòmica. Jo el que sí que puc fer és els càlculs matemàtics de dir-li, miri, si vostè fa el mobile tindrà aquest risc i haurà de posar totes aquestes mesures preventives i per tant el mobile seria bo que pagués aquestes mesures preventives i que fet aquest sobreesforç.
D'acord, queda clar. Oriol Mitjà, un plaer, moltes gràcies i ben tornat.
Gràcies, molt bé.
Gràcies, bon dia. Estàvem comentant tot plegat aquí davant la presència de Lorena Roldán, a qui agraeixo aquests minuts d'espera. Bé, tornem a un tema, eh? Tornem a un tema, el tema polític. Aviam, Toni Aira, i pregunten ja Joan López Alegre, qui vulgui preguntar a Lorena Roldán, líder ciutadà.
A veure, ara queda una mica raro després d'això, perquè ha sigut un parèntesi, però a veure, jo recuperaré una cosa que deia la Lorena Roldán, que deia, jo sóc la candidata i insisteixo fins al juliol en això. Ja té missatge que s'hi hagi d'insistir des del juliol, que és la candidata, i jo només apunto dos entranyables casos, que és Neus Munté i Alfred Bosch van guanyar unes primàries a casa seva, van acabar sent els candidats, i Manel Cruz havia de ser el president del Senat, i el PSOE al final va pensar un altre. Ho dic perquè vivim uns temps en els que, com que estem tan subjectes a l'impuls mediàtic o a la pulsió mediàtica, de vegades els processos interns no sempre són garantia d'això, si al final arriba a la conclusió alguna ment pensant que aquella cara que s'ha posat al capdavant quaia o no. En aquest cas, la pregunta que jo li tinc és, clar, Lorena Roldán, com es singularitza el discurs de Ciutadans dels últims anys? Vostè diu, deixa enrere aquesta etapa. Però, clar, quina nova etapa obre Ciutadans?
Déu, Tònica, de marxar. Val.
Quina nova etapa obre els Ciutadans amb Lorena Roldán, de delinqüente, delinqüente, al Parlament de Catalunya? Uh-huh. Quin estil diferent hi ha? I què li queda a Ciutadans de discurs que el singularitzi més enllà de l'antiprocés?
Gràcies.
Uh-huh. A veure, per una banda, sí que la comparativa amb Manuel Cruz no l'acabo d'acceptar gaire, en el sentit de que crec que el canvi del senyor Cruz obeeix altres qüestions, com per exemple doncs aquests llibres magnífics que copiava el senyor Cruz, o que presumptament copiava per fer les seves tesis. Per tant, aquí crec que hi havia altres motivacions. Sí que és cert que s'han produït doncs processos de primàries en altres formacions polítiques i després s'ha imposat un altre candidat. Jo el que estava fent era respondre doncs a una pregunta a dia d'avui, amb l'escenari i la foto que tenim avui. Em preguntaven, vostè és la candidata a Ciutadans? Sí. Per què? Doncs perquè així ho va decidir la militància. Què passarà a partir d'ara si realment doncs explorem aquest pacte transversal amb altres forces, com s'ha de configurar? Això ho haurem de parlar entre tots, i el que no podem fer és posar límits abans de començar, perquè si no ja comencem malament. I respecte del discurs i aquestes referències a això del delinqüent que va causar molt de rebombori,
home,
que jo,
generava vergonya aliena.
Doncs jo no acabo de comprendre, perquè al final jo surto al faristol a fer, doncs, a respondre unes paraules que havia dit el senyor Torra, i el senyor Torra doncs s'estranyava de com se li estava aplicant una llei, perquè segons ell aquesta llei està pensada per terroristes. I aleshores jo vaig sortir allà i li vaig dir, escolti, vostè sap perfectament que aquesta llei està pensada per persones que estan ocupant un càrrec públic, un càrrec electe, com és el seu cas, i que han comès delictes, com ha fet el senyor Torra, que ha comès un delicte contra l'administració pública, un delicte de desobediència, perquè així ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per tant, la persona que comet un delicte és un delinqüent. Ens agradi o no ens agradi, li agradi més el nom o no li agradi, però així ho diu la RAE i així està configurat el nostre sistema.
Jo parlava de l'espectacle, eh?
Sí, bueno, però no, però l'espectacle quan es comença? L'espectacle comença, jo no vull parlar d'espectacle, vull parlar de què va passar allà, que malauradament ho vivim bastants dies al Parlament, per una banda, per una part de la bancada i per l'altra. Aleshores, el senyor Torrent, fent ús, un ús arbitrari del seu càrrec com a president del Parlament, em talla la paraula, i jo li pregunto, per què em talla la paraula? Per què se m'està silenciant, quan jo només m'estic dedicant a descriure una situació objectiva, que és la situació amb la que es troba el senyor
Torra? Senyora Roldán, li puc dir una cosa només? Al Congrés dels Diputats, el president o presidenta del Congrés és que talla sense contemplacions i traiem fins i tot l'àudio, eh? És
doncs
a dir,
fixis,
que a vegades tenim una pell tan fina
fixis
aquí.
Fixis que jo he vist a l'altra bancada, a l'altra meitat de l'hemicicle, dempeus, aplaudint a persones detingudes per presumpte terrorisme, i el president del Parlament no ha fet absolutament res. Jo no dic que m'agradi ni una cosa ni l'altra. El que no pot ser és que tallem el micròfon quan es diuen paraules que al senyor Torrent no li agraden, perquè aquesta no és la seva missió com a president del Parlament.
Contesti'm el canvi d'etapa, contesti'm això. Això creu que dibuixa Ciutadans com a garant d'un canvi d'etapa?
Bueno, és que el que hem de fer és tancar aquesta etapa del procés.
Com?
Fins que això continuï no podrem fer una altra cosa, perquè què fem? Callar? Què fem com el senyor Iceta, que mira cap a una altra banda com si no estigués passant res?
Vostès tenen
i
vida
dona
més enllà del
procés?
Tenen vida més enllà del procés?
Bueno, i tant que sí, ho hem demostrant, estem governant a Andalusia, a la Comunitat de Madrid, a l'Ajuntament de Madrid, i nosaltres aquí al Parlament, vull recordar-ho i sempre ho diem, però potser no arriba a tota la ciutadania, que som el grup que més propostes presenta, i això significa que tenim molt més enllà del procés, però malauradament estem en una situació en la que hem de defensar els interessos i els drets dels catalans, perquè els partits independentistes els trepitgen dia sí i dia també.
Joan López Alegre.
Hola.
Hola.
Escolti, jo vull recuperar...
Es coneixen?
No, coneguda ara, i estic
sí,
encantat d'haver-la coneguda.
Igualment.
Jo vull recuperar un tema que parlàvem la setmana passada, sí, quan va venir el senyor Fernández. Uh-huh. Jo, que reconec, i crec que no serà una sorpresa per ningú, obertament, que me'n vaig alegrar molt de que vostès guanyessin les eleccions del desembre del 17, essencialment perquè em vaig sentir alleugerit en lo personal. També li dic que... crec que va ser, i és una opinió personal, que és el que comentàvem la setmana passada, terriblement frustrant per molta gent que els va votar a vostès, que després vostès no presentessin la candidatura a la presidència de la Generalitat. Perquè, honestament opino, i vaig a la pregunta, no faré un Toni Aire...
Ja ho fas altres dies.
Sí, van perdre vostès una oportunitat de forçar tant el PP com el Partit Socialista a estar al seu costat o a poder reforçar el discurs que vostè intenta fer ara. La pregunta concreta que li faig és, si vostè hagués sigut la Inés Arrimadas d'aquell moment, o vist ara, que sempre, clar, fer la moviola és lo fàcil a la vida,
sí, això és molt fàcil,
vist ara amb la perspectiva de com han anat les coses, vostè hagués presentat la candidatura, com feia Artur Mas quan parlava del pacte dels perdedors, i creu que això hagués sigut millor per vostès i no estarien com estan ara?
Jo vull explicar una cosa, que perquè aquesta pregunta sempre ens la fan, i quan explico el que explicaré ara, la gent es queda una mica sorpresa, perquè insisteixo que segurament tenim nosaltres problemes de comunicació a l'hora d'explicar les coses. Però mai, mai, la Inés va estar en disposició de presentar la seva candidatura al Parlament de Catalunya, perquè quan es feia la ronda de contactes sempre hi havia un candidat independentista al damunt de la taula, i per tant no hi va haver l'opció. O sigui,
això també li passava a Artur Mas, senyora Roldán, i ell, que importa en política, perdoni, el que importa en política és el que tu dius, el que vostè està fent ara.
Doncs
llavors, si tu dius jo vull ser candidata,
llença
un missatge a la societat.
Doncs, per exemple, quan nosaltres ara, després de tot el que va passar en els mesos d'octubre novembre, decidim presentar la moció de censura, sent conscients de que no sumàvem, perquè les matemàtiques a aquest nivell encara les portem bé, sent conscients d'això, el que se'ns retreia precisament era que nosaltres presentàvem una moció de censura que no tindria més recorregut perquè no sumàvem. O sigui, perquè veiem una mica l'esquizofrènia, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, et retreuen per una banda quan no et presentes amb una investidura, quan saps perfectament que no tens els recolzaments necessaris i no dona la suma, i per una altra banda, quan decideixes fer una moció de censura, que era més doncs un pas cap a la ciutadania, cap a dir nosaltres utilitzem totes les eines que tenim al nostre abast per poder frenar tot això, amb la mateixa situació la gent et diu, no, és que ara per què et presentes si no dona la suma? Vull dir, estem en aquesta situació
vostè,
que a vegades costa una mica
fet?
Entendre, perquè si fas una cosa està bé, si fas l'altra també està bé, si ho fas malament, vull dir, jo crec, insisteixo, que en aquell moment no hi havien opcions numèriques d'arribar a un acord per tal de que la Inés Arrimadas fos president. I crec que presentar aquest tipus de propostes, sobretot en aquell moment, crec que hagués estat més contraproduent que una altra cosa.
Susana Cuadrado, Nacho Escolar des de Madrid i el Bernat Adéu. Susana.
Sí, senyora Roldán, a mi em té Ciutadans absolutament desconcertada, i ho dic com a ciutadà. Per començar, vostè ara estén la mà al Partit Socialista quan li va mossegar la mà, quan vam poder fer president el senyor Pedro Sánchez. Això una. Després, s'ha demostrat errònia l'estratègia d'intentar substituir el PP, i ara el que volen és anar de la mà del PP. O sigui, això em provoca un cert desconcert. Això és senzillament un comentari que li faig. La pregunta, una enquesta de La Vanguardia l'altre dia deia que el 80% dels catalans vol que es comenci una negociació de Catalunya amb l'Estat. Vostè comenta que volen fer tancar etapa, obrir una nova etapa, tirar cap al centre, no sé ben bé com ho he dit, no? No hauria d'estar més sensible en aquestes impressions que demostren els catalans a les enquestes?
En primer lloc, el tema de mossegar-li la mà al senyor Sánchez, quan nosaltres vam ser els únics que vam posar damunt de la taula aquesta via dels 221 escons, precisament per evitar aquests pactes amb nacionalistes i populistes, jo no ho acabo d'entendre. Nosaltres hem estat molt generosos amb el Partit Socialista, no només a Madrid, sinó també aquí. Jo mateixa em vaig posar en contacte amb el senyor Iceta fa uns mesos per intentar, ja teníem en ment aquesta idea de sumar, aquesta idea de posar en comú allò que ens uneix, i ho vam fer pensant més en l'activitat parlamentària, amb un pacte per Catalunya, així el vam anomenar, i jo mateixa vaig parlar amb el senyor Iceta, també amb el senyor Fernández, i per tant nosaltres sempre hem tingut la mà estesa al Partit Socialista, sempre. Per això insisteixo que potser ha de ser el Partit Socialista qui ha de decidir què vol ser de gran, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, és que el senyor Iceta un dia s'aixeca constitucionalista i l'altre dia doncs fa recompte de nacions. Per tant, potser qui no ho té massa clar és el Partit Socialista, i li hauríem de preguntar amb ell. I per una altra banda, amb aquesta enquesta que parlaven del 80% i del diàleg, doncs és que segurament si a mi em paren pel carrer i em fan aquesta enquesta i em pregunten si jo vull un diàleg i si vull solucionar la situació de Catalunya, doncs la meva resposta serà que sí.
Quina proposta té Ciutadans doncs resoldre el conflicte territorial?
Doncs insisteixo, miri, per resoldre el conflicte a Catalunya crec que hem de partir d'una base molt bàsica, i jo l'altre dia li deia així al senyor Junqueras quan vaig tenir l'oportunitat de fer-ho al Parlament. Primer, de reconèixer que s'han equivocat, de reconèixer que aquest projecte de l'independentisme, amb el punt que està ara, ja no va enlloc, que això ja no té més recorregut, i per una altra banda, demanar perdó, perquè insisteixo que la societat catalana, i era això el que em referia abans amb la situació que estem vivint aquí, està trencada per la meitat. Tenim un conflicte entre catalans que es visualitza dia sí i dia també al carrer, cosa que aquí no s'havia vist mai a Catalunya. Per tant, el primer punt i bàsic és dir, escolta, nosaltres renunciem a fer això perquè no ens ha portat res bo, perquè no hem aconseguit res en tots aquests anys de procés, i si no, que algú em corregeixi i em digui una sola cosa bona per tots els catalans. I el segon punt després d'això, després d'abandonar aquesta via, insisteixo, nefasta, és posar-nos a treballar en allò que és important. Què és el que és important per Ciutadans? Doncs allò per la qual cosa nosaltres treballem cada dia al Parlament presentant aquestes propostes. Hem de parlar de llistes d'espera a la sanitat, que tenim les pitjors de tot l'Estat. Tenim pràcticament 170.000 catalans esperant-se per fer una operació. El 26% dels joves està en situació d'atur. Tenim el percentatge de dependents més alt de tot Espanya, que tenen reconeguda la seva prestació però que no la cobren. Escolti, i si ens gastem els diners en allò que importa i no en un projecte que, insisteixo, està fracassat, va, crec que aquest és el problema.
Queden dues preguntes, una del Nacho i una del Bernat, i una que li vull preguntar jo sobre el tema de, efectivament, diu que Catalunya està en aquests moments dividida efectivament entre gent que és independentista i gent que no és independentista. Això li dona la raó. Quan parla de trencada, estripada, i que es nota cada dia al carrer, llevat del que diu de l'Avinguda Meridiana, en què es nota pel carrer?
Doncs estic convençuda que de la gent que ens està escoltant avui, que són moltíssims catalans, tenen algun grup de WhatsApp amb el que el tema de la política ja no es pot parlar. Han perdut amistats pel camí.
Estem com el 2017?
Bueno, estem pitjor, perquè hi ha una part més radicalitzada.
Amb la situació de la situació de la trencadissa estem pitjor?
Jo crec que sí. Crec que estem,
no, creu que és el millor Catalunya ara que fa molts anys, ja poso 10, 5, 2. No creu?
Bueno, jo insisteixo amb les dades, perquè subjectivament podem dir moltes coses. Les dades estan damunt de la taula.
No veig la gent, és a dir, si vostè va a Madrid dient que això està trencat, la gent dirà...
Doncs jo sí que ho he vist, quan, per exemple, miri, fa uns dies es va filtrar el número de telèfon, tant del meu company, del Carlos Carrizosa, com el meu, i es va difondre...
Això és una barbaritat feta per no sé quanta gent, 10, 20, 30 persones, però això n'hi ha de tots colors i de tot arreu, i és una barbaritat.
Millor que no li ensenyi els missatges que jo he rebut durant tots aquests dies, perquè la veritat és que fan por. Però el problema no és el que em passi a mi o el que li passi a Carrizosa o a nosaltres que estem en aquesta primera línia de la política. El problema és què passa amb aquells pobles petits on l'independentisme està més fort i tenim a persones que simplement pel fet de significar-se, pel fet de defensar unes altres idees, com poden ser les idees de Ciutadans o de qualsevol altre partit, se'ls assenyala, se'ls coacciona, se'ls amenaça. Doncs, per exemple, doncs amb pintades a la porta de casa teva, ratllant el cotxe...
En les últimes setmanes.
Nosaltres hem tingut...
Parlo dels últims temps, eh?
Sí. Nosaltres hem tingut casos. Per exemple, la Seu d'Hospitalet fa no gaire, uns dies, però és que portem... És l'enèsim atac que portem ja a la Seu d'Hospitalet.
La Seu crec que més... La Seu crec que més tacada i més insultada de Catalunya...
Tradicionalment havien estat les de Convergència.
Les de Convergència.
Bueno, perquè està... Insisteixo, perquè està trencada...
Però d'abans del 17, eh?
Igual de condemnable és que ho facin d'una banda de l'altra i només faltaria, però aquest és el reflex precisament de que la societat està trencada per la meitat, que ara mateix aquí a Catalunya se t'assenyala per les teves idees, que és que hem perdut fins i tot la llibertat de poder expressar-te.
Vol dir que passa més aquí que altres països?
Jo crec que, jo, sincerament,
No
tenim el rànquing, però jo la sensació que tinc és aquesta, i el que se'ns trasllada des de les... Jo, amb la gent que parlo, que evidentment doncs són els meus, principalment els meus em refereixo a la gent que forma part de Ciutadans, doncs estem vivint malauradament aquestes situacions. Això és una pena que passi a Catalunya. Per què no ens reconciliem? Per què no tornem a viure com vivíem abans? Respectant cadascú les seves idees, expressant les nostres idees i defensant-les de la manera que millor un cregui, evidentment, sempre dins dels límits de la no violència.
Nacho i Bernat Déu, i ràpid, per favor, tots plegats, perquè comunicació de Ciutadans em matarà, i amb raó. Només, gràcies, Nacho. Només una cosa que vull dir, perquè és una notícia d'ara, que segons diuen diversos mitjans, el Consell del GSMA, repeteixo, que és la marca mare que engloba internacionalment el mobile, que amb seu a Londres, per entendre's, el GSMA es reunirà aquest divendres per saber si cancela o no el mobile. En aquest Consell hi són presents representants dels operadors i de grans companyies tecnològiques. La reunió convocada a petició dels operadors haurà de decidir si finalment s'ajorna o no pel tema del coronavirus. Per tant, tema stand-by fins divendres. Nacho.
Buen día, señora Roldán. Yo quería preguntarle si usted cree que Vox es un partido constitucionalista, porque cuando habla de partidos constitucionalistas entiendo que se refiere solo al PP y al PSC, pero en cambio con quien ustedes tienen distintos pactos en administraciones de toda España no es con el PSC ni con el PSOE, sino con, sobre todo, con Vox, que es con quien están en el pacto de apoyo parlamentario al gobierno en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en Andalucía y en muchas otras administraciones.
Bueno, bon dia. Com has estat? A veure, jo vull aclarir que no tenim aquests pactes amb Vox, que parla de moltíssimes administracions.
Però Vox és un partit constitucionalista o no ho és?
Pregunta Nacho Escolar si Vox... Espera, un moment que se ponen els auriculares. Un segon.
Ara
pregunta Ignacio.
Sí, mi pregunta más concreta es si considera que Vox es o no es un partido constitucionalista.
Sí, pero me gustaría aclarar este tema, que nosotros con quien tenemos pactos de gobierno es con el Partido Popular y únicamente con el Partido Popular en estas comunidades autónomas donde esté nombrado, Andalucía, la Comunidad de Madrid, también en el Ayuntamiento de Madrid, y que Vox no forma parte de estos pactos. Cuando yo hablaba antes de Vox, estaba haciendo referencia precisamente a este acuerdo transversal que nosotros hemos planteado ahora con diferentes fuerzas constitucionalistas, y ha sido el propio Vox quien se ha autodescartado de esta posible pacto. Nosotros, insisto, nos separan muchísimas cosas con Vox. Tenemos muchos temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo seguro, como por ejemplo en el tema de la defensa de Europa. Nosotros somos profundamente europeístas y ya hemos visto los comentarios que hacen desde esta formación. Y yo insisto que nosotros ahora lo que tenemos son pactos con el Partido Popular, que esto va más allá, que este Mejor Unidos va mucho más allá, que queremos también contar con el Partido Socialista, que no nos rendimos, no tiramos la toalla en intentar recuperar al Partido Socialista, porque insisto que estoy convencida que hay muchos votantes socialistas que no entienden cómo Sánchez prefiere pactar con Bildu o con Esquerra en lugar de pactar con nosotros, y por tanto vamos a seguir insistiendo en esa vía.
Pero no me ha contestado si considera o no considera a Vox como partido constitucionalista.
Bueno, pues en tanto que hace una defensa de la Constitución, yo creo, si le tuviera que poner una etiqueta, aunque la verdad que no me gusta mucho esto de etiquetar, pero quizá al hablar de Vox hablaría más de populismo.
Jo ets a dir que la figura de Lorena Roldán em resulta simpàtica, perquè suposo que degut a una educació eminentment judeocristiana m'agrada gent, o tendeixo a sentir empatia per la gent que té allò que en català incorrecte diríem marrons, i vostè ha heretat, o tu has heretat el marron de liderar una formació que, com ens recordava abans el nostre benvolgudíssim director, va a la baixa en les enquestes, i que a més ha estat víctima d'uns hiperlideratges importants. Jo diria que una de les coses que està passant amb Ciutadans i que no ajuda, diguéssim, a tenir bones perspectives és que la gent, diguéssim, et coneix menys que els altres líders que havien tingut Ciutadans.
Llavors,
jo no és que ara m'hagi convertit en un sponsor de Ciutadans, perquè diguéssim que pensem una mica diferent, però a mi m'agradaria fer-te una pregunta que intento fer sempre als líders polítics que han passat, que passen i passaran per aquí. Tu has treballat mai fora de la política?
Sí, i tant. Bueno, primer vull dir que benvinguts marrons, tant de bo tots fossin així, perquè, com deia abans, jo estic molt orgullosa, sincerament, de poder liderar el partit a Catalunya i a més de fer-ho d'aquesta manera, amb aquest suport de la militància, o sigui que tant de bo tots els marrons que tingui jo a la meva vida siguin així. Però sí, jo sóc de formació, sóc jurista, he treballat a l'administració pública, treballava a la Diputació de Tarragona i treballava també com a advocada d'ofici i en d'altres feines també, les típiques quan estàs estudiant per pagar-te la carrera, o sigui que sí, no he portat la vida laboral, però vaja, la tinc.
No, ho dic perquè és interessant saber si algú sap el que és cobrar una nòmina, no, pagar el preu autònom...
Això està bé, això està molt
doncs
bé.
Ajudador de popularitzar polítics de Ciutadans.
Bueno, i treballant també, això, amb feines per pagar-me la carrera, que això no ho pot dir tothom, i la veritat és que sí.
Acabo, que ha de marxar. Ara que parlava de l'atenció a Catalunya, li preguntaré d'una altra manera. D'acord amb el tema independentista, amb el que ha passat amb l'independentisme, amb el que va passar l'octubre del 2017, li pregunto, en aquesta atenció, quin punt hi ha tingut a veure Ciutadans?
A l'atenció que estem vivint aquí a Catalunya? Sí. Doncs la veritat és que ara fer un anàlisi, jo crec que nosaltres el que hem viscut aquí...
Però
ha
tingut
aquí...
alguna cosa a veure o no?
Bueno, és que nosaltres...
I ha contribuït?
No ho sé, sincerament, jo dic una cosa sempre. Nosaltres aquí el que hem viscut ha estat un cop a la democràcia. Vam tenir al setembre i a l'octubre del 2017 un intent de cop d'estat. Per què? Perquè hi va haver unes formacions polítiques que van intentar...
Estan d'acord?
Acabo la frase molt ràpida, Jordi. Sí. Van intentar modificar l'ordre que teníem en aquell moment, la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, etc., i substituir-lo per un altre que havien fet ells. Vull dir, això té un nom i això és intentar donar un cop. Per tant, què hem fet nosaltres? Reaccionar a aquest cop?
Si això és així, hi ha hagut una sentència. La sentència, estan a la presó i encara es continua vivint, segons diu això.
Correcte.
Li pregunto, per això li preguntava, quin nivell d'atenció creu que ha fet Ciutadans d'això?
Bueno, jo insisteixo que nosaltres el que fem és denunciar una situació que està passant al Parlament de Catalunya. Si aquesta situació no tingués lloc,
no l'hauríem de denunciar, però clar, què fem? Callem. Mm. Què fem? Mirem cap a una altra banda com van fer Partit Popular i Partit Socialista durant tants anys a Catalunya i que segurament és un dels factors que ens ha portat fins a aquesta situació límit. Què hem de fer? Fer veure que no passa absolutament res, no enfadar-los com fa el senyor Iceta. Jo crec que nosaltres tenim l'obligació de defensar a tots aquells catalans que no se senten representats per aquest govern, que se senten abandonats, que se senten desemparats, no només pel govern de la Generalitat, sinó també ara pel govern d'Espanya, i nosaltres tenim aquesta obligació de donar-los veu, de poder-los representar, i precisament crec que això va ser el motiu que va ocasionar el naixement de Ciutadans, és a dir, donar veu a tantíssims catalans que portaven anys silenciats a Catalunya, anar a llocs on semblava que no podíem anar, i a dia d'avui encara ho sembla, perquè jo en recordo doncs, dies que hem dit, escolta, anem a Mer. Uh-huh. Oh, ara van a Mer a provocar... Que hi ha algun problema que anem a Mer? Que no hi ha gent a Mer que és constitucionalista i que segurament ha votat Ciutadans o ha votat el Partit Popular, o no ha votat però no li agrada el que està passant amb el govern de la Generalitat. Que no podem anar a representar-los també.
Clar,
aquest és l'objectiu de Ciutadans. El problema,
insisteixo... El problema és anar a Mer i no han anat, per exemple, a Verges, per posar un exemple, perquè Mer és el lloc on és Carles Puigdemont, que no passa res, perquè evidentment poden no li donar la gana.
Exacte, jo crec que podem anar...
Però, només doncs, faltaria.
Però sembla
només
que faltaria. No, perquè nosaltres ens hem trobat a llocs on ha baixat l'alcaldessa, en aquest cas a Canet de Mar, uh-huh. a dir-nos que marxéssim del seu poble. Uh-huh. És que això és molt greu.
En tot cas, parlant d'això, i tenim una altra conversa pendent per parlar-ne, només faltaria. És a dir, la política de Ciutadans a Catalunya ha fracassat, entre altres coses perquè les enquestes diuen que pot haver-hi més independentisme. Com avui Sergi Pàmies fa un article que acaba dient que m'he trobat, vull dir-ho exactament perquè no vull dir una cosa que no vull dir. A La Vanguardia ho escriu el Sergi Pàmies, diguem una persona que diríem que independentista, crec que no ho és, diu que el resultat és inapel·lable, no conec cap independentista que hagi deixat de ser-ho, sí que conec algun independentista que ara sí que ho és. És a dir, a partir d'aquí, amb els resultats que donen aquestes enquestes, reitero, La Vanguardia, El Periòdico, altres enquestes, no creu que hi hagi més independentisme? Per què? Quina lectura en fa?
Bueno, pues tal com deia vostè abans, que nosaltres sempre ens fixem en la millor enquesta o la més fiable, que són les urnes, en el darrer cicle electoral, les darreres generals, s'ha demostrat que no hi ha majoria independentista, que de nou hi ha una majoria constitucionalista a Catalunya. Mm. I ja no només majoria constitucionalista, majoria de catalans que estan cansats del que està passant, que volen encetar una nova etapa, que no volen ja sentir a parlar de tot això i d'aquests enrenors que tenim i d'aquestes baralles entre Esquerra i Junts per Catalunya. I fins i tot m'atreveixo a dir que han votat opcions independentistes en altres ocasions, però el que volen és encetar una nova etapa a Catalunya, i nosaltres el que volem és oferir un projecte per tota aquesta gent, per tota la ciutadania, per tots aquells que fins i tot no se senten ara mateix seduïts per un projecte en conjunt amb la resta d'Espanya, i nosaltres continuem treballant per aquí, i crec que el camí per fer-ho és precisament parlant d'allò que ens uneix i no d'allò que ens separa.
Tindria ara aquí una estona molt llarga, però com no la tinc, perquè aquell senyor que hi ha allà, que és el productor del programa, està dient que la direcció de comunicació de Ciutadans està fent que ens tallaran el coll, amb raó, li agraeixo molt i tornem a parlar un altre dia. Gràcies a Lorena Roldán i molta
sort. Un plaer,
gràcies. Igualment, gràcies. Són les 10:37, ara tornem.
Carinyo, m'acompanyes a fer la revisió al cotxe?
I tant, t'hi acompanyo.
Genial. Per cert, per on s'hi arriba abans a Helsinki?
Com?
Aquest any, la revisió pre-Setmana Santa del teu cotxe et portarà molt lluny, perquè podràs guanyar una targeta amb 200 euros de combustible. Vine a la xarxa Renault.
Roma té el seu propi so. Nàpols també. Com Florència o la Costa Blava. I navegar fins a tots aquests indrets per només 646 euros amb tot inclòs? Com et sona? Reserva ara el teu creuer pel Mediterrani a Pullmantur.es o a la teva agència de viatges. Pullmantur Cruceros. Creuers com som.
El Rafa està en de baixar el bar i...
Un colacao, sisplau.
Així comença el dia. Obrint el meu sobre i remenant fins que surten aquells grumollets tan meus que esclaten en un dam de cacau la seva. Oi que ara et prenies un colacao? Colacao, demana'm al bar.
Si la temporada de neu no ha fet més que començar per tu, aprofita per lliscar amb el millor i amb les millors ofertes.
Perquè ara al Corte Inglés tenim fins a un 40% de descompte en tèxtils d'esquí i esnou.
Marques com The North Face, Columbia, Salomon, Ternoa, Mountain Pro i moltes més t'estan esperant.
Aquesta temporada llisca amb el millor amb el Corte Inglés.
Carinyo.
Què?
M'estimes gaire?
tant com d'aquí a la casa que hem comprat a les Illes Fiji.
Per Sant Valentí, el millor premi és l'amor. O no? Compra el cuponazo de Sant Valentí de l'11 i podràs guanyar, com cada divendres, un premi de 9 milions o 15 amb l'XXL. A més, entra a cuponespecial.es i descobreix com pots aconseguir escapades d'espa per a dos i un munt d'experiències romàntiques. Cuponazo de Sant Valentí de l'11. S'ha de voler. Bases dipositades davant de notari.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Porta el cafè. Però mira'l, si és que està increïble.
Uf, m'encanta.
Saps què? Jo estaria conduint-ho tot el dia. Atreu les mirades amb el nou Opel Astra Light. Refrescantment baix en consum i amb fins a un 21% menys d'emissions. Descobreix-lo a Opel.es.
Aquests dies l'amor està en l'aire. I a MediaMarkt també està en el preu. Vine a la teva botiga o entra a MediaMarkt.es i enamora't de les nostres irresistibles ofertes. Aquest Sant Valentí triomfa amb MediaMarkt.
Ja són aquí les rebaixes de Ryanair. Amb vols des de només 14,99 euros per trajecte. Anticipa't a l'estiu i reserva avui mateix el teu proper viatge a alguna de les nostres increïbles destinacions. Vola amb l'aerolínia d'Europa amb les emissions més baixes i les tarifes més baixes. Disponibilitat limitada. Visita Ryanair.com.
10 dies duren molt poc, però en són suficients per comprar-te un Kia a un preu inigualable. Tornen els 10 dies Kia del 6 al 17 de febrer amb ofertes irrepetibles en tota la gamma Kia, híbrids inclosos. Aprofita-les a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
A Kia, tu tries el que condueixes.
Sabies que un vehicle amb autogàs redueix fins a un 14% les emissions de CO2? Més informació a elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventem el futur. Bum, bum,
bum. Digue'm que tu també estàs fet dels viatges que fas i per molt que viatgis mai és suficient. Al Com Viajes i Viajes Ecuador et donen l'oportunitat d'anticipar-te estalviant fins a 600 euros. Reserva abans del 29 de febrer el viatge que portes dins i estalvia fins a 600 euros a les vacances d'estiu.
Més informació a la teva oficina del Com Viajes, Viajes Ecuador o a les nostres webs. Fem del teu viatge una gran experiència.
Compramostucoche.es. La manera més fàcil de vendre un cotxe. Compramostucoche.es. Avalua en línia de manera gratuïta. Demana cita i vine a una de les nostres 10 sucursals a Catalunya. També a prop teu. Fàcil, ràpid, sense estrès. Demana cita ara a www.compramostucoche.es.
Descobreix com ens envolten les matemàtiques amb la col·lecció de llibres Grandes Idees de les Matemàtiques. Un recorregut fascinant pels principals conceptes i teories més rellevants de la història. Una explicació monogràfica i divulgativa per aprendre des de l'origen fins a la bioinformàtica. Primera entrega per només 1,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Hola, amor, què fas amb l'ordinador?
Mirant si podem posar-nos una alarma al pis, que des que van robar els del quart no estic tranquil·la.
Però si el nostre pis és de lloguer.
Doncs el web de Securitas Direct diu que sí que es pot. Un cop ens posen l'alarma, és nostra, i si canviem de pis, ens la tornen a posar allà on ens mudem.
A Securitas Direct protegim el que més importa. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 900 44 45 46.
Roma té el seu propi so. Nàpols també. Com Florència o la Costa Blava. I navegar fins a tots aquests indrets per només 646 euros amb tot inclòs? Com et sona? Reserva ara el teu creuer pel Mediterrani a Pullmantur.es o a la teva agència de viatges. Pullmantur Cruceros. Creuers com som.
La Laura va tenir la mala sort que l'avió es va endarrerir 5 hores. La mala sort que hi havia overbooking. I amb tanta mala sort que van passar tothom a primera, menys a ella, que li va tocar al costat del Diego, un noi molt maco, que 7 anys després segueix al seu costat. Pensant-ho bé, aquell dia la Laura va tenir molta sort. 15 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Tens molta sort, celebra-la. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Digue'm que tu també estàs fet dels viatges que fas i per molt que viatgis mai és suficient. Al Com Viajes i Viajes Ecuador et donen l'oportunitat d'anticipar-te estalviant fins a 600 euros. Reserva abans del 29 de febrer el viatge que portes dins i estalvia fins a 600 euros a les vacances d'estiu.
Més informació a la teva oficina del Com Viajes, Viajes Ecuador o a les nostres webs. Fem del teu viatge una gran experiència.
Ja li has dit a la teva parella que t'enamora d'ella? Pot ser que sigui com admires que cuidi fins al més petit dels detalls. Sigui el que sigui que t'enamori, el proper 14 de febrer tens una ocasió única per dir-li. I al Corte Inglés tenim milers d'idees, com la fragància Flower by Kenzo Poppy Bouquet, perquè aquest Sant Valentí ho facis com mai.
Ara és l'hora. Subscriu-te a La Vanguardia 3 mesos per només 111 euros i emporta't un magnífic rellotge d'Hubert Aquastar valorat en 190 euros. Un rellotge d'acer inoxidable amb cronògraf i setmanari submergible fins a 100 metres de profunditat. Truca ara al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i d'un magnífic rellotge d'Hubert Aquastar de regal.
El perquè de tot plegat.
Pràcticament 3:15, res, deixeu-me fer un excoming, és a dir, a partir de les 11 parlarem de per què ha guanyat els Oscars aquesta pel·lícula que es diu Paràsitos, de Bong Joon-ho. Ho farem amb Toni Vall, el crític del món a RAC1, i ho farem també amb el soci d'una distribuïdora que es diu L'Aventura. Molt petita, que els hi va arribar el guió d'aquesta pel·lícula sud-coreana, els van dir, nosaltres ens agrada, la van comprar, suposo que per un preu baix, i mira el que tenen aquí
entre mans. Simpàtica pel·lícula.
I també a partir de 11:45 parlarem amb Guillem Clua. Home. I amb Roger Coma, que són l'autor i un dels actors d'aquesta obra de teatre magna que es fa a la Sala Gran del TNC, que es diu, que s'estrena demà passat, que es diu Justícia. El Jordi Saumell la van a veure ahir. I diu que val molt la pena. I després en parlem aquí al món
tot el que programa el nostre gran Xavier Albertí.
Home, gran Albertí. Una de les persones més cultes, realment, més interessants i més didàctiques que hi ha en el món de la cultura.
I que es fa estimar més.
Propostes més atrevides.
L'últim suquet de peix que em vas fer, Xavier, estava boníssim.
Doncs
tu no saps quin suquet. Bé, dia farem un suquet a casa del Xavier, ja li diré.
Molt bé, estem a punt d'acabar. Però abans, sobre el que hem sentit, atenció, Toni.
Jo només un apunt. Mira, el tarannà d'ella, o el tarannà que porta dins, no el que ha d'interpretar allò que diem de les percepcions abans.
Té poc a veure amb Inés Arrimadas i amb Albert Rivera.
Ella mateixa, que jo crec que és aquest el problema que tindrà Roldán, perquè jo crec que assumeix un rol dur que no se'l creu ni ella. És a dir, quan ella diu, per què no ens reconciliem? És a dir, entre altres coses, perquè el teu partit no deixa reconciliar-se a ningú? És a dir, incentiva la crispació precisament, i perquè potser tu no tens el lideratge llavors d'evitar escenes, que jo no deia només l'utilització de paraules com delinqüents o cops d'estat, tot això que ha generat, que el Congrés de Diputats, per cert, no deixaven dir colpistes. La senyora Pastor directament treia la paraula i ho treien del diari de sessions. Aquí a Catalunya el senyor Torrent el que fa és cridar l'ordre. Bé, doncs, ells incentiven aquesta crispació, han viscut d'aquesta crispació durant molt de temps, i només apuntar una cosa, amb això d'anar a Mer o no anar a Mer, que té el dret d'anar, escolta, tens el dret d'anar a Mer com tothom té el dret d'anar on vulgui, però tots tenim el dret també de contrastar i de saber que, per exemple, es va filtrar un document de Ciutadans intern en el qual, per anar a pobles del País Basc on tenien expectativa de 0 vots, hi anaven només per buscar la fotografia i el ressò als matinals en els quals entraven en directe, i què buscaven? Provocar una situació mediàtica i de rebuig, una fotografia. És a dir, per tant, tu tens tot el dret a anar-hi, evidentment. Tots tenim el nostre dret també a pensar que és part d'una estratègia crispadora que els ha acompanyat.
Joan, què t'ha semblat?
M'ha semblat allò d'Adolfo Suárez, de que a la vida hi ha enemics irreconciliables i companys de partit. I que ella ho té difícil, perquè ella se la veu ben intencionada i amb ganes, però el seu futur com a candidata d'entrada depèn de lo que passi amb els acords del 5 d'abril al País Basc i a Galícia, que són dues de les comunitats autònomes on Ciutadans té una pitjor implantació. El futur de la Lorena Roldán passa per el que passi a l'Assemblea de Ciutadans el mes de març, i si IGEA li treu un bon resultat contra Inés Arrimadas. I a mi, honestament, em sap molt de greu, perquè jo crec que Ciutadans va ser el refugi de molta gent que no compartia les idees de Ciutadans el desembre de l'any 17, i que després, amb una espècie de deriva molt difícil d'entendre, tot el cabdal que ells tenien per poder consolidar tot això no ho han aconseguit. I el resultat és el que publicava La Vanguardia, l'enquesta del diumenge de GAT3, que la caiguda de participació essencialment ve de la gent que
anava
a votar, que va votar Ciutadans, i que se'n va a l'abstenció, i que es pot donar la paradoxa de que l'independentisme amb menys vots tingui més diputats.
I per què? O sigui, per què la gent no va votar Ciutadans? La gent que va votar Ciutadans. Però la meva teoria és
perquè era un
aquella
vot
història...
refugi.
Com?
Perquè era un bon refugi.
I perquè segurament molta gent pensava que no passaran i no a por ellos. I la sensació que hi ha molta gent que diu, hosti, jo no, això no.
Jo, no, jo honestament, a veure...
I que la gent no vol acarnissar-se. Cada... La gent volia guanyar, però cada... hi ha gent que no vol acarnissar-se. Hi ha votants de Ciutadans que no estan d'acord, segurament, amb la situació dels presos.
Rivera va dir, nosotros nacimos para unas elecciones como estas. Tal qual. Ah. Era el seu millor caldo de cultiu.
I després va fotre el camp a Madrid, que és on hi ha el poder.
No tindrà un altre
jo crec que la clau està molt que acaba de dir el Bernat. La Ciutadans va fer les raons per les que la gent vota un partit, cadascú té una raó diferent, o sigui, no hi ha raons homogènies, igual que la gent no és per el mateix del Barça o no la gent compra un mateix producte. Però jo crec que la raó fonamental per la que Ciutadans va convertir-se en un element substitutiu del PSC, del PP, o va treure gent de l'abstenció, era la idea de que era algú d'aquí que ens defensarà davant del nacionalisme.
I la idea
de que molt català no indepe se sentia tirat tant per socialistes com per populars. I per això Ciutadans en el seu moment té èxit com un producte merament català, molt genuí, que plantaran cara. I quan comença això de que no em presento, me'n vaig a Madrid i faig coses rares, això es desinfla. Ah. I aquesta, jo crec que és el fil.
Hi ha dues coses interessants. Una, així com l'independentisme està buscant un heroi de la retirada, i buscar herois a les retirades costa molt, jo diria que l'espanyolisme a Catalunya està buscant un heroi de la no crispació. I ser heroi de la no crispació ara a Catalunya és complicat. I després hi ha una cosa molt per això, jo li he fet la pregunta que li feia a Lorena Fernández, amb la política... Això ja implica un problema.
Has fet un mejor unidos.
Estava pensant en l'Alejandro Fernández. Hi ha una cosa amb els polítics que, independentment de que creguis el que diuen o no, és de pell. Jo, la setmana passada, quan vam entrevistar l'Alejandro Fernández, és un tio que, després d'escoltar-lo 30-40 minuts, me n'hagués anat a fer una birra amb ell. Jo ara tinc dubtes de si m'aniria a fer una birra o no amb la Lorena. No perquè estic segur que sigui una persona mal formada ni poc interessant, sinó perquè jo ben no sé què representa. En canvi, l'altre és un senyor que vaig pensar, mira, aquest tio té un dinar. I moltes vegades els votants no sempre votem per una, diguéssim, per raons metafísiques, sinó perquè diem, mira, amb aquesta persona, jo potser
totalment
em difereixo...
d'acord amb el tema del que és la persona i importància del candidat. Per això és importantíssim el
candidat. De la pell. És a dir, jo per exemple he vist com es va, clar, per això jo li deia que tenia un marrón, és a dir, Inés Arrimadas al final va ser una política més o menys amb carisma perquè tenia molta tertúlia a les esquenes, jo recordo la Inés quan ens vam conèixer a la Rambla, per exemple, que anàvem a BTV, alguns estàvem aquí al programa del nostre bon amic Domenjó, i clar, era una política que encara era poc feta i ara té molta mili, no? Però sí que és cert que
i el Rivera en origen,
i el Rivera en origen.
El candidat és el missatge, diuen els americans. Exacte. I Ciutadans, quin missatge té ara? Amb un Rivera descavalcat,
però això també em passa amb molts candidats independentistes. No. Jo sento el torrent i dic, hosti,
aquí és home,
no ho és, aquí és on...
Bueno, però entenc, també sento l'aragonès i penso, hosti, no és que no hi aniria a fer una birra, és que no hi aniria ni a fer un cacaolat, tu.
Aquí és on volia arribar jo, precisament, en el missatge. En aquest moment, Ciutadans té un risc enorme, té Ciutadans en aquests moments a la irrellevància més absoluta, no? Va ser un partit que va voler, que en lloc de fer de bisagra, diguem-ne, no sé com es diria això,
de frontissa
va voler governar i va fracassar. En aquest moment vol tornar a governar, això sembla ciència-ficció en aquest moment. I aquest risc a convertir-se en un partit absolutament irrelevant tant a Catalunya com a la resta d'Espanya depèn de dues coses, bàsicament, de com s'acabin resolent les lluites internes i que siguin clars en el missatge. I la Lorena Roldán avui, tot i que m'ha sorprès perquè la imatge que dona al Parlament no és precisament la que ha donat aquí, o sigui que ella, hi ha una intencionalitat de fer aquest canvi d'etapa o de donar aquesta altra imatge, sí que hi he trobat que li ha faltat claretat en el missatge. Què és el que ofereix? Quina és la proposta que ara vol o té per als catalans de cara a les noves eleccions? Si no són clars, difícilment recuperaran els vots aquests que sembla que se'ls escapen o bé directament aniran a l'abstenció.
Nacho, com ho veus des de Madrid?
A mí me ha llamado mucho la atención esa curiosa definición de constitucionalismo, ¿no? Que evidentemente es un intento eufemístico de camuflar lo que en realidad está al alcance o puede ocurrir o probablemente ocurra, que es una coalición con el Partido Popular. Y luego, sobre esa explicación de que en realidad en Madrid y en Andalucía gobiernan con el PP, pero no con Vox, bueno, creo que Vox y el PP opinan algo distinto porque para eso tienen acuerdos cerrados de investidura. para eso están apoyando claramente la legislatura. Es difícil vender que en Madrid Esquerra es clave en el gobierno, aunque no esté en el gobierno, pero Vox no lo es en Andalucía y en Madrid, cuando es evidente que el gobierno del PP y Ciudadanos en ambas autonomías y en muchos más lugares depende de los votos de la ultraderecha de Vox. También me ha llamado la atención que sin decir que es constitucionalista, que no es constitucionalista, es populista en el caso de Vox. Y luego me da la impresión de que esta alianza, si es que llega finalmente a producirse entre PP y Ciudadanos, no va a ser tan rentable electoralmente como podría parecer. Creo que hay un votante, sobre todo de Ciudadanos, al que el maridaje con el PP no le va a ir bien en Cataluña. No sé en otros lugares, es verdad que después del resultado de las últimas generales a Ciudadanos le queda poco recorrido si no quiere convertirse en el nuevo UPyD, es decir, desaparecer, que una confluencia a corto plazo con el Partido Popular y convertirse casi en corriente interna dentro de esa casa común de la derecha. Pero creo que en Cataluña concretamente no tengo tan claro que una alianza así vaya a sumar más de lo que va a restar.
Ja, és molt interessant això que comentar el Nacho, entre altres coses perquè a mi em costa de veure que el PP acceptarà a Junts i Ciutadans, si no, ara que el PP va cap amunt, per entendre'ns comparativament amb Ciutadans, que a més Lorena Roldán ha estat molt més clara que Alejandro Fernández, o sigui, Alejandro Fernández era més dubtós, Lorena avui ha estat, però no, això ho hem de liderar nosaltres, que som els que anem davant.
Jo crec que només ho acceptarien com a pas previ a la fusió i minoritzant a la llista de Ciutadans, és a dir, com a absorció, com un procés d'absorció, però és que no pinta, no ho necessiten, és a dir, no cal ni que tinguin membres de Ciutadans ja a dia d'avui a les seves llistes, perquè si tot va com les enquestes dibuixen, segurament
no oblideu que tant al País Basc com a Galícia en aquests moments Ciutadans té cap diputat,
sí, i al
Parlament gallego i al Parlament Basc,
i al País Basc ha passat una cosa, que és que es carrega el PP Alfonso Alonso precisament per poder
igualment aquí matem en aquest país i en el veí matem la gent molt ràpid, eh?
Molt ràpid. No, jo no dic que mort.
El Rajoy el vam matar moltes vegades.
Finalment va caure Sánchez
l'hem matat unes quantes vegades.
Jo sempre l'he vist una mica com Llàcer, aixeca't i camina.
Supervivent, un driblador, però escolta,
un surfista, més que un supervivent.
Aquest, a diferència de Roldán, crec que no té escrúpol. És a dir, jo crec que Pedro Sánchez és un personatge molt més polític que una Roldán, per
exemple. En el pitjor sentit de la paraula política.
Sí, hi ha una diferència fonamental entre Sánchez i Roldán. Sánchez controla tot el seu partit i Roldán no. Això és una qüestió
ara
clau.
Sí. Però es va enfrontar a l'aparell del
4 partit. Minuts i les 11. Tia Maria, què? Avui t'he sentit molt poc, eh?
Vinga.
No, perquè has tingut a tanta gent tan interessant que he pensat que el millor que podia fer per la ciutadania i pels teus oients era no interferir...
Pel bé del país.
Pel bé del país. I ara diré coses interessants, com ara, per exemple, un tuit que acabo de veure que m'ha fet molta gràcia, que és que la propera baixa del Mobile serà Dembélé.
Sí. I Graham Bell.
Fins aquí les notícies.
Passa-me el menú! Que és el moment... Tu havies vist aquell anunci, Basté? Segur que l'havies vist. Un senyor, un paleta, que estava en una obra i deia, passa-me el menú, i li tiraven un bocata embolicat en paper de plata, com aquest, i queia en el morter... Saps? I era una demostració de que bé que anava el paper d'alumini per protegir el... Què? I ara és el moment, ull de poll, és el moment, passa'm el menú. Però què?
Em passen el menú perquè tinc molt poc temps, perquè ara a la velocitat no tinc temps. Llavors aprofito l'ull de poll per menjar alguna cosa. Què passa? Quan ve Tian...
No, només ho explica, sinó que
a més pregunta, amb la qual cosa no puc esmorzar, perquè si esmorzo, ja,
pare, no puc,
llavors no
pots esmorzar. O sigui, elimina la màgia de la ràdio, vaja.
Quina poca intimitat.
Només no, una no caixa elimina la màgia de la ràdio, perquè just, hosti, jo estic aquí per això. No sóc l'ull de poll. No sé, si voleu...
O la mosca collonera.
Però és un bocata sa, eh?
Alhora, Basté, has parlat amb la senyora Salut Pública de l'ONU, cap a les 9, perquè ho has anunciat, de 9 a 9... De l'OMS, perdó. De l'OMS, perdó. Em poso malalt. Que ha sortit una mica a calmar els mercats, que és el que feia Duran i Lleida abans, que era Duran saber calmar los mercados. Vale? Molt bé. I després, cap a les 10, si una hora després, has parlat amb un senyor consultor de l'ONU, ara ho dic bé, de l'ONU, que l'ha tornat a liar una altra vegada. L'ha tornat a liar una mica. Llavors ara estem una mica empats. M'ha agradat molt la senyora de la OMS, la senyora doctora Maria Neira, perquè una senyora que es dedica a la salut pública està molt bé que mentre parla amb tu camina, fa exercici, Però no només això, sinó que no se li notava gens. O sigui, no se li notava aquell esbufec.
Anava desfietada, no.
La senyora Neira, que és asturiana, i he pensat, és asturiana, però té accent italià. Tenia com un accent italià, Maria Neira.
Ja li preguntarem, ja.
No, he buscat a la Wikipedia i el seu marit és italià. Llavors ja, fins aquí el retrat de la senyora Neira, asturiana, marit italià.
I després, camina amb el telèfon.
I camina amb el telèfon perquè tenia una reunió molt important. I després hem comprovat també que hi ha catalans al món fent de tot. O sigui, aquest senyor Oriol Mitjà, que viu a Papua, sí, home, treballant amb el tema de les infeccions i tal. No, escolta, és que...
És un lloc curiós de viure.
No, però vull dir que si hi ha gent que té una vida avorrida, hi ha gent que té una vida apassionant, que és que, bueno, hi ha gent per tot.
Bueno, Papua, no sé si hi ha una
però
vida...
Però pot ser, que es mou. Gent que es mou.
És que després... los catalanes hacen coses.
I tres coses que he descobert avui. Sí, una, sí. Que Montilla s'ha tret les ulleres, l'he vist a la tele, i anava sense ulleres, i he pensat, potser...
Ja fa dies, sí.
Ah, sí, fa dies que les ulleres.
Segur que
s'han operat de la miopia. Sí. Ja no podrà fer allò del xist Sergi Mas. Segona cosa, Sebastián Palomo Linares, efectivament, estava casat amb Marina Danco i he descobert que Marina, bueno, era una senyora molt guapa perquè és coneguda com la reina del bisturí, sí. Marina Danco. Van estar casats 42 anys, ara ja no. Què?
I?
No, només dic que estava... No, jo he dit coses que he descobert, que jo no sabia.
Ha googlejat.
No dic res més.
Hi ha un treball d'investigació.
Hi ha un treball d'investigació.
Equipo d'investigació.
El món del toreo té un programa.
Sí, home, i tant.